clau turística, toca preparar-nos per a l'inici de l'estiu i quina millor manera que anar coneixent patrimoni important i recuperat a la nostra província. Molt hem parlat durant aquests últims anys del Palau Castell de Betxí, de totes les obres de restauració i que per fi s'han completat i ara arriba el moment pues, de poder gaudir-les i per això ja s'han programat des de l'Ajuntament diverses visites guiades, les primeres aquest mateix cap de setmana. Anem a conèixer més sobre això. Núria Meneu, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diem? Com estem? Ganes de conèixer i de veure ese Palau Castell del que any rere any hem vist com anava avançant i ara ja sí que se pot dir que ja s'ha restaurat per complet lo que és l'edifici històric de la localitat.
Pues la veritat és que sí, estem molt contents perquè després de 12 anys que va començar a arrencar-se este projecte per fi, el somni s'ha complert i podem dir que el Palau de Betxí ja es troba totalment restaurat i que ja la tenim, ja el tenim a la disposició de tot el poble i tota la gent que vulga anar a veure'l. Entonces, molt contents per aquesta banda.
I de cara a això, de cara a poder disfrutar i a poder conèixer més de la història, doncs ja heu programat les primeres visites guiades on, per exemple, aquest cap de setmana ja se podrà gaudir i visitar-la.
Correcte. Començarem este cap de setmana amb les primeres visites guiades, que seran tant divendres com dissabte. El divendres podríem fer-les per la vesprada, a les 6 de la vesprada n'hi haurà la primera visita i a les 7 i mitja farem una segona visita i després el dissabte n'hi hauran 4 més, 2 per el matí i 2 per la vesprada, a les 11 i 12 i mitja i 8 i 7 i, les 6 i les 7 i mitja de la vesprada.
Perquè este horari, sobretot el divendres, toca explicar-lo perquè tot i que s'ha recuperat, també s'ha recuperat per al propi ajuntament, per al propi consistori, perquè algunes dels departaments ara mateix estan ocupant espais que són del propi Palau Castell.
Correcte, sí, la primera vegada que van començar a restaurar, sí que van començar a restaurar la part més del claustre renaixentista, les dependències de la sala de la volta per a fer actes culturals, i ara sí que és de veres que per fi s'ha traslladat el que és l'Ajuntament completament allí al Palau Castell de Betxí, entonces també estarà obert per a que tot el món pugui veure les diferents dependències com les hem organitzades.
Toca preguntar, perquè més o menys és que hem pogut seguir el que és la visita del Palau Castell, sabem que toca molts espais de temps diferents, des de la seva època, diguem, de naixement renaixentista a l'època modernista. Supose que tot este viatge pel temps també serà un poquet com l'epicentre de lo que és la visita, no?
Exacte. En cada dependència aniran explicant un poc la història del quan, del com i per exemple, també quins eren les persones que tenien en aquell moment el palau, no? Se nombrarà molt el catedràtic Pasqual Meneu i Meneu, que va ser qui va comprar, qui va conservar i, sobretot, qui va aprofitar el palau. Per tant, serà una visita també històrica.
I una visita que valdrà per a conèixer espais. Espais, ja has comentat que alguns són ajuntament, altres també s'han pogut gaudir per espectacles culturals, com és el teatre modernista que està donant cada vegada també més moviment. Aixina que l'opció de poder conèixer-lo també va més enllà d'aquestes visites guiades sempre que n'hi hagi una programació.
Correcte. Sempre totes aquestes estances, com ara el claustre renaixentista, la sala de la volta, la porta renaixentista i el teatre modernista, sempre el voldrem utilitzar per a actes culturals, per a que no únicament se veja que allí s'ha traslladat l'Ajuntament i punt, sinó que Betxí té el seu cor cultural en el que és el Palau.
I ja per a culminar, Núria, ja han comentat divendres en doble sessió per la vesprada, dissabte 2 pel matí, 2 per la vesprada. Aquella gent interessada tant de la localitat com de tota la província en conèixer aquest Palau de Betxí, què té que fer per a inscriure's, per a comprar les entrades a aquestes visites?
Pues mira, les inscripcions estan en la biblioteca municipal, que se pot o bé telefonar o bé anar físicament a per elles, o també en la pàgina web de l'Ajuntament, que és entrades.betxí.es.
Doncs ja sap la gent per aquest cap de setmana, encara que supose que també teniu planificat de mantindre-ho durant el temps, aquestes visites.
Exacte, diguem que este cap de setmana s'inauguren, però progressivament anirem posant més i més visites guiades, així com també portes obertes, per a que la gent puga disfrutar i puga gaudir del nostre Palau Castell, que òbviament és per a tot el poble de Betxí i també per tota la gent de fora que vulga visitar-lo.
Doncs ahí està, la invitació per a conèixer un d'aquests espais que se recuperen i que mostren la història d'una població tan important com és Betxí, i en aquest cas, ni se viatge en el temps que ens portarà aquesta ruta guiada al seu Palau Castell. Núria Meneu, gràcies per explicar-nos el que és l'inici d'aquestes rutes guiades, que esperem que siguin tot un èxit i que vulguin i que faci que molta més gent vulgui conèixer el que és la història i sobretot el patrimoni històric de tota la localitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja sabeu, esteu tots convidats a passar per Betxí i poder disfrutar d'aquestes visites.
También en clave turística destacamos pues esa presentación que tuvo lugar el martes del Sound Festival, donde se espera durante el mes de agosto pues que se congregue mucha gente, y justamente por esa visión turística pudimos hablar en COPE, lo hizo Mar Arambul, con el secretario autonómico de Turismo en funciones, Francesc Colomer, que ya prepara su despedida del cargo y que comentaba todo lo siguiente a los micrófonos de COPE.
Bueno, la verdad es que el sentiment de gratitud és meu cap a un sector que ha demostrat que ha caigut unes quantes vegades, però si n'ha caigut quatre, se n'ha alçat cinc, una capacitat de comprendre i interpretar el món, els canvis, i adaptar-se i seguir generant felicitat. No? Jo sempre dic que aquesta és la indústria de la felicitat, és un sector polifònic, plural, divers, està des de l'hoteleria, és un país de pimes, de xicotets, de start-ups, de rural, interior, litoral, urbà. Hi ha moltes formulacions del que representa al capdavall l'hospitalitat, no? Que és aquesta paraula màgica que jo crec que ens defineix també com a idiosincràsia i com a poble de la Mediterrània. Estic jo molt agraït, soc jo el que he de donar les gràcies i fer una enorme reverència al sector d'esta comunitat.
Sector turístic que ha tingut anys de pandèmia. No obstant així ni tot, Francesc Colomer, has creat iniciatives noves, has creat motors i revulsius per a ficar en valor el que ja teníem, que era la gastronomia, uns emplaçaments únics, unes platges únics. Quin és el balanç que faries i quines coses destacaries de tot el que has aconseguit?
A veure, jo vull dir que jo crec que el sector ho ha aconseguit a soles. És evident que hem tingut una empatia, una complicitat, un model de governança basat en escoltar activament, codecidir, la corresponsabilitat és molt important en la vida, practicar-la des del minut zero, però jo me costa molt fer un balanç sobre la meva gestió, no? Soc persona d'equip i, per tant, jo valoraria pues, la grandesa i la necessitat. Més que una valoració, voldria fer un al·legat en defensa d'un sector al que no se li dona sovint, això gràcies a aquest programa que sí que ho fa, el reconeixement i l'alçada que té, perquè és un sector sistèmic, és un sector de sectors, és un sector que mobilitza la innovació d'altres sectors, un sector que malauradament no té la reputació en l'imaginari col·lectiu que se mereix, però al capdavall és un sector que, a més de la treia, el CEO de Microsoft parlava de la tremenda compenetració d'aquest sector amb el que són la quarta revolució industrial, els algoritmes, la tecnologia puntera, vull dir que, i a més en l'humanisme, en l'hospitalitat, en la interacció d'humans entre humans, no? Vull dir, és un sector tan complet, tan transversal, que jo l'estime i recomano que la gent l'estimem i que ningú, des del poder que siga, des del partit que siga, que s'entengui que és una estratègia de país, és un tema d'estat, és un tema sense fronteres mentals, i per tant és un gran sector de futur, perquè l'altre ho faran segurament les màquines algun dia, quan menys te ho esperes, però el que és el tracte, no? La relació, el que passa, ja que parlem de gastronomia, mar, el que passa en una sala, la gestió de les emocions de les persones, en un plan, no? Que tens producte, territori, paisatge, innovació, tradició, creativitat, és la targeta presentació, és la immersió cultural que tu fas quan viatges, no? La gastronomia, que és un pilar bàsic de la nostra proposta de valor en termes turístics, no? Per tant, jo crec que tot això, si hem ajudat a construir un relat positiu, pues mira, ahí està.
Estàs satisfet, per tant, en el que s'ha fet? Se t'ha quedat alguna coseta?
Ui, s'han quedat moltes, no? Jo sóc per naturalesa inconformista, no? El conformisme és ese racó de la ment que és una mena de corredor de la mort. Sí, res bo te aguarda al final, veritat? Pues el conformisme és terrible, és verinós, és tòxic. Per tant, jo me'n vaig en la idea de, bueno, de que sempre hi ha que fer coses, de que això és una història sempre inacabada, perquè és bona aquesta frase que diu que quan t'has après totes les respostes, vaig ja t'han canviat totes les preguntes, no? Així no hi ha que viure la vida i la, en general, i el turisme d'aquest sector en particular. Per tant, me'n vaig en la sensació de que el món comença cada dia i, per tant, ja no atrapes aquest món. Però bé, bueno, vull dir que això és una, la democràcia és magnífica, és una carrera de relleus, no? I per tant, bueno, jo crec que lo important és que el sector sigui fort i coses per fer, pues moltes, la veritat que sí. I coses que hagués pogut fer millor, moltes.
I de les coses que sí que s'han fet, alguna destacaries? Perquè, clar, a mi m'agradaria entrar un poquet així en matèria.
Sí, bueno, pues destaque perquè destaque, bueno, subratlle o pose l'accent en el... En el Bono Viatgem crec que és una política d'estímul de la demanda de les que a mi m'agraden, perquè tu subvenciones i ajudes, però treballant, ajudant a que els negocis no tanquen, a consolidar plantilles, a donar-li, per tant, sostenibilitat de veritat, perquè la pitjor sostenibilitat és quan tanques. Entonces, sostenibilitat laboral, econòmica, de tots els angles que puguis examinar aquesta paraula. I el Bono ha vertebrat molt, no? En èpoques d'estacionalitat duríssima, pues, me consta que ha ajudat. I a més hem fet una... L'últim canvi que hem fet en el decret que regula el bono fa possible, això és important, que més enllà de la pandèmia, que era l'abric, el paraigua és jurídic per donar-li cobertura a aquesta política, més enllà de la inflació de la guerra d'Ucrània, que és el que ens ha ajudat a mantenir el bono estos anys, va néixer en el 20 en plena pandèmia, vam aguantar-lo el 21, el 22 i tot el 23 està garantit, però ho hem fet de tal manera que malgrat les circumstàncies i les conjuntures, siguen bones o roïnes, siguen bones també, es pugui mantenir el bono. També estic prou satisfet, per dir-ho així, d'un programa que es diu Creaturisme, són 1.108 empreses petites de producte experiencial comercialitzable, no? Això també ha ajudat a vertebrar molt el territori i a diversificar este espai tan fèrtil en experiències, no? Que és la comunitat i especialment la província de Castelló. Ho deixaria ahí, podria dir més coses, però jo què sé.
De com va ser l'inici, imaginaves que esta aventura de treballar en potenciar i en crear una marca turística a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló, imaginaves que seria aixina?
Pues la veritat és que no, mai imagines més enllà del, jo què sé, de lo immediat, mai planifiques. Jo quan vaig ser, mira, ara farà, el Facebook me recorda que farà 8 anys era president de les Corts, un mes, que va ser aquella transició, i després, bueno, se tancaven els acords, i això ja és història, i vaig passar, el president va encomanar portar turisme, i la veritat és que no sabia ben bé, sempre el sentiment ixe de vertigen, no?, quan arranques una etapa nova, però després, bueno, jo tinc passió pel turisme, no?, he acabat apassionadíssim i per lo tant no sabia molt bé, però bueno, t'enganxes, és com un verí en positiu i bueno, pues la veritat és que vas descobrint, vas creant equip, vas ampliant el perímetre. En lo de ampliar el perímetre m'agrada recordar-lo que, per exemple, les bandes de música són part en este moment del Consell Valencià de Turisme, per tant, de la sala de màquines de la governança del turisme en la nostra comunitat. I haver-li donat, o haver ajudat, o haver contribuït, o senyalat tot el gran angular, no? Obrir tot l'angular de tot allò que aporta valor, ja és inspiració per a viatjar, i les bandes de música, per exemple, són una gran motivació, i tantes coses, pues bueno, és això que te vas trobant i quedant.
I ara no sé en què ens trobarem, si en filosofia, si docència...
Bueno, ara necessite, vaig a ser molt clar i sincer, Mar, i amb el teu permís, per aturar-me una mica, pensar, veure com redirecciona un poc la vida. Fa molts anys que visc en molta intensitat tot el que faig, perquè no són estos 8 anys de turisme, sinó ja portava, bueno, Benicàs, l'alcaldia, la DIPU, bueno... ho he combinat en la docència, tinc també uns anys d'aquesta experiència formidable. De fet, la vincule de vegades en l'hospitalitat de la que parle del turisme, perquè hi ha una frase que em va dir un mestre que m'ha quedat, la porta tatuada al cor, a la front anava a dir, però no, la porta tatuada més profundament, que diu: tracta bé els teus alumnes, tracta amb amor els teus alumnes, perquè no saps de quina tormenta venen. A lo millor l'únic que tenen és la seguretat de l'aula. I per tant, tracta bé a la gent que no coneixes per a que tornen també, no? Bueno, establis que hi ha un paral·lelisme, un salto mortal sense xarxa, però bueno, vincule, no?, el que és l'aula en l'hospitalitat i en el turisme. Bueno, en definitiva, hem d'intentar ser bones persones.
Y ahora ya sí que vamos con la actualidad y la agenda de cara a un fin de semana muy especial con esa noche de San Juan. Pero antes alguna noticia, por ejemplo, una novedad que llega en la Mancomunidad del Alto Palancia. Se trata del proyecto Siente el Turismo, que promueve la accesibilidad turística en Geldo. Se trata de una experiencia piloto que nace con la idea de promover este turismo inclusivo, accesible, adaptado y universal. Se propone para ello adaptar a esta localidad para acoger a los colectivos con diversidad funcional, de manera que todas las personas tengan la oportunidad de participar en esta experiencia sin estar limitadas por barreras físicas o cognitivas. Así que una idea muy interesante para esta localidad. Y también novedad en Onda, porque se ha finalizado la reforma de la oficina de turismo situada en el Castillo de las 300 Torres. Entre las novedades destaca pues un nuevo vinilado de las paredes con el skyline de la ciudad y nuevo mobiliario de oficina todavía más moderno. Así que una buena posibilidad para ir a visitar la localidad de la zona de la Plana Baixa. Y en cuanto a agenda, ya decimos que ya marcada por esa noche de San Juan. Por ejemplo, ya se espera hoy en el Grado de Castillo que se congreguen más de 30.000 personas ahí en la zona de la playa. Para ello, pues han programado actividades para todas las edades que se van a prolongar desde las 6 de la tarde hasta la madrugada. También Benicàssim pues prepara una completa agenda en todas sus playas, desde el Torreón hasta el Heliópolis. Por ejemplo, en la propia del Torreón a las 10 habrá salida de dolceines y tabaleters, donde también habrá bailes tradicionales. Por ejemplo, en la Almadraba, frente a Villana, actuará la Orquesta Pompeya y habrá reparto de coca de San Juan a partir de las 11 de la noche. Además, también se cuela la programación turística porque tendremos visita teatralizada especial. Es Adictos al Sol, con salida desde Escuela de la Mar a las 10 y media de la noche. Y Cuya también dará la bienvenida al verano mañana con su Noche Romántica, que se organiza de manera conjunta dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Entre las diversas actividades, por ejemplo, a las 6:30, habrá una visita guiada gratuita por el casco histórico del municipio. Y también tendremos poesía romántica a las 8, una audición de boleros y baladas a cargo de Sissi Gia Dúo a las 11 de la noche. Y como colofón, a las 12 tendrá lugar el Beso Romántico 2023. La puesta en valor de las pinturas ripuestes castellonenses no para este fin de semana y en este caso hace parada en La Plana. El sábado serán las visitas a la Abric del Meliá y el Tosal de la Vila en Serrangarcerán, el Abric del Castell de Vilafamés y el Escober de Sant Josep y el Poblado Ibérico en la Vall d'Uixó. El domingo será en turno de la Abric de la Joquera en Borriol. La actividad en la capital de La Plana, además de por la noche San Juan, pues deja más cuestiones en clave turística. Vamos a tener mañana visita teatralizada Castelló Alma Labradora. Se viajará pues a conocer de la mano de dos labradores los arrabales de Castelló, sus festes de carrer, la importancia de la acequia mayor, los molinos y los cultivos más característicos de nuestra tierra. También tendremos en este caso para el domingo cicloturismo. Descubre en bici los paisajes de la Marjalería. Se visitará pues diversos puntos del Molinafón, la Peña del Serradal, el Gurugú y todo ello dirigido al público juvenil y adulto a partir de los 15 años. Y también mañana a las 9 de la mañana, ruta por la Marjal de Castelló de la mano de la Asociación de Vecinos del Camí Fondo, una ruta a pie para conocer los cultivos, fauna y flora de toda esta zona y también recordar por ejemplo el origen de Les Marjals. En Montanejos tenemos visita guiada familiar a Villa Purificación. Será este sábado desde las 6 de la tarde. En Alcalá, el domingo a las 11, la ruta guiada por el casco histórico de la localidad con la herencia del temple. En Chodos, también el domingo a las 12 del mediodía, visita todo el casco histórico de esta hermosa localidad del interior. Y en Onda, el domingo a las 12, visita guiada a la cova del Algepsar, un refugio usado por los ondenses durante la guerra civil que está situado a los pies del castillo. Y también apuntamos que tenemos cita en el Parque Natural de Peñagolosa para el domingo a las 10, la ruta Las Fuentes de Peñagolosa, Font del Espino. Se trata de una ruta guiada por un tramo del GR7 hasta esta fuente. Se descubrirá pues toda la flora y fauna que le rodea y la importancia de este tradicional camino y de la fuente para los pueblos de alrededor. Y cerramos en Sports, porque desde la Asociación Bio Sports se están empezando a organizar visitas a campos de plantas aromáticas. Se recorren pues paisajes espectaculares con el aroma de los pliegos, también se conoce la producción de esencias naturales que se remonta a siglos atrás en la comarca y esta visita, que tiene una duración aproximada de 4 horas, conlleva pues esta visita a los campos de plantas aromáticas, un almuerzo de productos del territorio en una masía, la visita al molino de San Onofre y al puente árabe de la Tododella y también a la destilería de Sintorres. La salida es en la Tododella y más información en la página web de Vivo Sports.